Hola, ¿qué tal? Bon dia a tothom. Bueno, Sílvia ha marxat. Carla, moltíssimes gràcies. La veritat que és molt raro en general online, però bueno, fem la presentació breve de moltes gràcies per aquest espai i que jo no sé si explicava en Jordi al principi que ell deia que esperava que aprengueu moltes coses. No, no sé si serà això, més que perquè porto jo també amb dubtes que espero que després en el torn de paraula podem compartir i reflexionar, no? Perquè, bueno, parlem avui de l'activisme internacional i en 40 minuts, pues, bueno, més que sentar càtedra de res, que jo no sóc ningú, bueno, et donaré algunes pinzellades o almenys alguns grans titulars per entendre una mica millor què és això de l'activisme internacional, no? Llavors, bueno, Carla, moltes gràcies i jo ara posaré la pantalla en gran i us deixaré o sigui, deixaré de veure les cares, que és part d'aquest rotllo que deia al principi, no? Perquè és com que me siento solo aquí en l'ordenador. Però bueno, vaig a... Llavors... Ara esteu veient la pantalla completa,
Sí,
no?
correcto. Sí.
Vale. Bueno, i la veritat, això, és un plaer tenir aquest espai de reflexió, però també és molt interessant el que puguem parlar d'això, de l'activisme internacional, no? Llavors, la proposta que us faig, o que us faré ara, és la de fer un viatge per diferents llocs, per diferents latituds, i, bueno, agafar petites idees de què s'ha fet, a grans rasgos, clar, i què es pot fer. Llavors, al final deixaré una gran pregunta que espero, bueno, que engarce o que linke, no, amb tota la presentació. Espero, de totes maneres, que sigui una presentació circular, no? O sigui, que començo per una idea, però d'alguna forma tornaré amb ella al final de la sessió. Llavors, bueno, ahí teniu el meu email per si, bueno, qualsevol dubte. Jo crec que aquestes xerrades, aquests seminaris, si una cosa fan o faciliten, és justament això, que ara tenim un nou camí, no? Si teniu dubtes o voleu explorar més coses del contingut que donaré ara, pues, de veritat, endavant, vale? I un avís, jo soc, bueno, ja explicava en Jordi, jo soc de Sevilla, estic, ara li explicava, estic en el procés de treure'm el títol, el C1, de català, però, bueno, és possible que pugui fer alguna castellanada grossa o fins i tot que m'invente directament la paraula. Així que, bueno, no em tingueu molt en compte. Llavors, bueno, comencem. Comencem amb aquesta idea de la revolució, no? The revolution will not be televised, però amb aquest matís, no? De la resolution, no? Perquè és veritat que sempre es parla dels grans problemes que hi ha al món i d'aquí que linkeu amb l'activisme, però també és important les esquerdes que l'activisme internacional en totes les seves facetes ens pot oferir. Llavors, quan parlem d'activisme, normalment pensem en la política, però jo crec que avui en dia la protesta política pot adoptar la forma d'acció de masses espontània, no institucional. Llavors, no, que no, que a darrere no hi hagi cap partit o cap sindicat o cap, bueno, espontània. Per què? Perquè hi ha una queixa, perquè hi ha un sospiro prolongat amb el temps de no puc més i llavors l'alternativa és sortir al carrer. Però no només sortir al carrer amb una pancarta o amb un missatge o amb els mòbils i per fer... No. Bueno, pot ser una idea o un camí, però és molt interessant també treballar amb la idea del artivisme. Per què? Pues, bueno, és com a lo largo de la història diferents personalitats o fins i tot moviments polítics han fet servir l'art com una forma de sacsejar a la població, no? Jo crec que les protestes massives durant la primavera àrab, que us recordareu, no? Ara fa 10 anys, van mostrar que els sistemes de poder establerts, en aquest cas tenien en les primaveres àrabs, no? En el nord de l'Àfrica, hi havia un apoyo recíproco entre dictadors àrabs i democràcies occidentals, podien interrompre's almenys per un breu moment de la història. hi havia dictadors, però bueno, va passar alguna cosa, bueno, en aquest cas la gran cosa, no, de fa una dècada, justament també amb el 15M, que és com la rèplica a l'estat espanyol. No? Llavors, aquests nou moviments activistes normalment utilitzen o van utilitzar, en el cas de les primaveres àrabs, els mitjans o les xarxes socials, els mitjans online, per difondre el missatge. I les manifestacions massives, des de la plaça Tahrir, al Caire, a Egipte, no? Fins a la plaça Taksim, a Estambul, a Turquia, van mostrar el poder de la comunicació en xarxa per a alimentar això que molts autors i autores anomenen la democràcia performativa. I ara anem a això. I al centre d'aquesta democràcia performativa està el ciudadano global, el ciutadà global. Què és això de la democràcia performativa? No? Bueno, al final estem parlant de que l'art emergeix com un espai públic en el que l'individu pot reclamar les promeses de la democràcia constitucional i estatal. Llavors, en definitiva, l'activisme pot ser, podríem dir, la primera forma d'art nova del segle XXI. Però anem una mica enrere, vale? Abans d'arribar aquí. Llavors, comencem per aquest vídeo. Bueno, porto moltes imatges, vídeos, perquè bueno, com és online, jo si fos presencial probablement faríem servir altres recursos, però bueno, comencem mirant una cançó meravellosa i que enganxa amb el títol de la sessió, no? You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Stag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox and Four Parts without commercial interruption. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading the charge by John Mitchell, General Abelson and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the shape of a war theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the court from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Willie Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Churches will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman liberationist and Jerry Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Bueno, com veieu, aquesta cançó, bueno, és, segurament molts no la coneixeu, però sí el titular, no? I altres, evidentment, sí. Els anys, estem als anys 70, 80, 90 a Nord-Amèrica. Bueno, clar, aquí parla de moltes coses que podríem fer només la sessió de disseccionar aquesta cançó, però sí que parla de coses que tenim ara mateix a casa nostra. Parla dels conglomerats mediàtics, parla del poder dels mitjans, parla de qui controla els mitjans, no qui és el director del diari, no, sinó qui són els accionistes dels diaris. En aquest sentit, el que ens trobem és que, és el que explica una mica la cançó, és que quan hi ha algun el resorte que surt, o sigui, perdó, en castellà, no, no, algun resorte que salta per desestabilitzar el poder, els mitjans que normalment estan controlats, els grans mitjans que estan controlats per grans accionistes, pues no li interessa. Ara mateix seria el moment de, bueno, llavors què hem de fer? Bueno, només posarem ara, comencem a entrar en matèria, en exemples que van sorgir, que van començar amb tot aquest context. O sigui, el context dels conglomerats mediàtics no és nou d'ara, no? Però, evidentment, l'activisme sempre troba l'esquerda per introduir el seu missatge. Llavors, segurament aquest personatge el coneixeu, no? Perquè ara, bueno, el 2020, el 2000, bueno, ara... crec que és 2020, si el 2020 es complien 150 anys del naixement de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi es va aixecar contra el colonialisme britànic amb unes manifestacions massives amb l'eslògan de la no violència, un eslògan que té tant de poder i que d'alguna forma ha tingut rèpliques constants a lo largo de la història. Llavors estem a la Índia. I per què viatjarem a diferents àmbits, no, fora d'Europa? Perquè els estudis, no només de política internacional o, per exemple, el meu àmbit d'estudi als països del sud global a Europa, l'interès a les universitats és molt reduït. Llavors, als instituts encara més. Llavors, no ens expliquen què passa a Amèrica Latina, què passa a l'Àfrica ni què passa a l'Àsia, no? Però és molt interessant capgirar la mirada cap a aquest sud global per entendre i aprendre, sobretot, aprendre iniciatives o almenys agafar idees per reformar-les o matxacar-les i treure més suc, no? Perquè de vegades una experiència, com en el cas de la Índia, pues poder aquí a casa nostra a Girona no funcionaria, no? Bueno, però podem agafar un exemple, en aquest cas, les manifestacions pacífiques, no, de no violència, i que s'han anat replicant a lo largo de la història. Llavors, aquí tenim un dels fragmentos històrics, ara anem a Nord-Amèrica, en un moment contextual, estem parlant d'activistes polítics, en un moment en el que la lluita de la població afro, la població negra als Estats Units, estava completament en carne viva, perquè el Ku Klux Klan tenia un poder exuberant. I, a part, les polítiques des de l'Estat reprimien durament a la població negra. En aquest sentit, o en aquest context, van sorgir diferents músicos, com, per exemple, penso en Joel Coltrane, músico de jazz, músico que era un home negre que tocava el saxo, però també cantants com Billie Holiday, o diferents cantants que llavors van introduir la seva arma de poder contestatari a través dels micròfonos o a través del en el cas de John Coltrane, que era un músico antirracista negro i que va lluitar fortemente contra el govern, van fer servir instruments del mainstream, el jazz, que en principi era música feta per negros, per als negres, però que després la indústria, que era majoritàriament blanca, va acabar engullint tots aquests referents, no? Bueno, en aquest context de lluita afro, segurament coneixeu, va arribar a la palestra mediàtica Martin Luther King. També una mena de agafant idees de Mahatma Gandhi amb el tema de l'activisme i les manifestacions no violentes. Tindria el seu homòleg, però que no defensava, no defensava tant l'acció no violenta, que seria un dels líders de les Panteres de las Panteras Negras, ¿no? Malcolm X. Sería como la antítesis. Pero en el fragmento que pusaré ahora es el de I Have a Dream de Martin Luther King, en un moment històric fortíssim i empoderador per la població negra. Aquest mateix context, aquest mateix espai, després Barack Obama va ser un dels primers seus discursos, ho farà en aquest mateix moment, perquè era el primer president negre, després de dècades de lluites i resistències negres a Amèrica del Nord o als Estats Units, i agafarà aquesta idea de... del poder de la paraula. Evidentment, Martin Luther King era un pastor que tenia una làbia meravellosa, tan meravellosa que acabarà assassinat, com també van assassinar a Mahatma Gandhi. No? Al final, l'activisme, podem tenir diferents eines per arribar a transformar el poder o a transformar les nostres societats, però totes, al final, treballen d'una forma més poètica, d'una forma més directa amb l'ús de la paraula.
To present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice.
No escoltarem tot el discurs. No dura gaire aquest fragment, que us recomano encarecidament, per la força que tenien les seves paraules en un moment. O sigui, al final estem parlant de que en aquest moment precís, Martin Luther King farà servir la seva paraula d'una forma pacífica, però que estava a punt de desestabilitzar l'estructura, l'estatus quo del poder, en aquest cas masculí i blanc, als Estats Units. Però continuem. Ara viatgem a Amèrica Latina, a una terra durant els anys 80, hi van haver diferents revolucions que van sortir, 70, 80, que van tractar, revolucions armades, que van tractar de canviar l'estatus quo, que van tractar de revertir com el poder estava menyspreant a la majoria de la població, com les desigualtats estaven augmentant i, sobretot, com una classe minoritària, bueno, replicava els models colonials espanyols, no? Del cacique, de les famílies adinerades, que explotaven sistemàticament a la població. Pues en un d'aquests països, concretament, bueno, podríem parlar de diferents a Centroamèrica, com per exemple a Nicaragua, segurament, o són els sandinistes, no? Bueno, que un d'ells, passa que ara ha canviat bastant, és l'actual president, no? De Nicaragua, però Daniel Ortega. Però ara viatgem fins a El Salvador. El Salvador és un petit país, Centroamèrica, on hi va haver un personatge que, igual que el maestro, o sea, el reverendo Martin Luther King, ell també vendria de l'esfera religiosa. Estic parlant de Monsenyor Romero. I fixeu-vos, estem parlant d'activisme, activisme internacional, perquè les seves paraules després transgreden fronteres i viatgen a l'allende als mars. No? Llavors, aquest senyor, Monsenyor Romero, venia d'un statu quo de la cúria romana, no? De la jerarquia més potent de l'Església Catòlica. S'havia format a Roma amb tota la cúria romana, bueno, amb un estatus bastant privilegiat. Quan va tornar a El Salvador, va assistir a l'assassinat, bueno, assistir no, però bueno, va assistir entre cometes, va viure l'assassinat d'un dels seus millors amics, que era un sacerdote jesuïta, espanyol, vasco, on els jesuïtes portaven, bueno, molt de temps allà. I treballam amb la idea de la teologia de la liberació. Segurament o soni, bueno, és una línia, una branca que sobretot va tenir molta força a Amèrica Latina i que era l'església més revolucionària, l'església que parlava de que havien d'estar al costat dels pobres, no? Bueno, pues aquest assassinat canviarà la forma de mirar al món que tenia Monsenyor Romero. I llavors era obispo i a través de la paraula també, en aquest cas de les seves homilies, arribarà a desestabilitzar el poder. Fixeu-vos que quan parlem en activisme, normalment ara pensem en les xarxes socials, que ja anirem, ara arribarem, però que no sempre ha sigut així. I en moments on no hi havia poder tants mitjans independents, no? No hi havia tants mitjans en xarxes socials, bueno, i feien servir la paraula. Escoltarem només un fragment de la seva última homilia, perquè el van assassinar donant una missa, no? És en plan, fins aquí. I llavors a les homilies, segurament, bueno, si alguna vegada aneu al Salvador, veureu com diferents llocs, no només a la capital, a Sant Salvador, sinó en diferents llocs del país, es venen CDs amb les homilies gravades, perquè són realment revolucionàries i antisistema, no? En aquest cas, antisistemes en el context del Salvador.
Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre.
Ho deixem aquí. Fixeu-vos el poder de les seves paraules. Podem pensar, bueno, però crec que és un cura, no? Poder, en aquesta classe hi ha molts ateus o molts agnòstics. És igual. Hem d'entendre el context d'opressió d'una classe minoritària al Sant Salvador i com aquest personatge, perquè al final ell se sabia amb poder, no, no només amb un púlpito a l'església, no? Que és el poder d'un micròfon, no? Siguis cantant, sacerdote o jo mateix ara mateix, un professor amb el poder de la paraula, sinó que sabia que tenia molts de seguidors, molts d'oients, cada diumenge. I llavors ell feia servir aquests espais de diumenge per fer algo que és el que estem veient en el que portem ara de sessió, no? Que és empoderar les persones perquè deixin de tenir por. La por ens paralitza. I llavors, fixeu-vos quina grandesa que amb la paraula estem dient, bueno, fins aquí, le parla directament als polítics, no? Tan directament que aquesta homilia, com ho dic, va ser la seva última homilia perquè el van assassinar, no? Poc després d'aquesta homilia. Però continuem. En aquests moments tenim, jo crec que un dels moviments, per mi, sempre ho explico a les classes, quan parlo de comunicació internacional, parlo molt d'Amèrica Latina i d'Àfrica i d'Àsia, no? No sé, per sortir-nos del etnocentrisme europeu, parlo d'un moviment que va néixer el 1 de gener de 1994. En aquest any, en aquest dia, entrava en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estats Units, Canadà i Mèxic. Un tractat de lliure comerç que, d'alguna forma, el que estava era violant la Pachamama per moltes poblacions indígenes a Mèxic, entre altres coses, no? Aquest tractat de lliure comerç, pues, era violar, despullar completament a la part de l'Amazònia que està a Mèxic, despoblar poblacions, o sigui, desalojar, desnonar, no? Crec que es diu, desnonar a poblacions per extraer recursos, no? Aquest concepte de capitalisme extractivista. Bueno, pues el 1 de gener de 1994 van llançar una campanya comunicativa, que per això que l'explico sempre en classe, no? I poso molt d'èmfasis, que va transgredir fronteres i va viatjar també cap a Europa, cap a Àfrica, bueno, cap a molts llocs. Una comunicació internacional que es va fer des de la selva sandina a Mèxic per uns indígenes encaputxats, que això és el més interessant, ja ho explicarem, i que van dir que fins aquí van declarar la guerra a l'estat mexicà, dient que ells no volien formar part d'aquest sistema opressor de Mèxic, i van fer una campanya. O sigui, la campanya que va tenir molt d'eco, no?, perquè s'havien estat organitzant, però va ser una campanya que van fer servir internet. O sigui, jo crec que és de les primeres campanyes internacionals activistes que va haver al món, en el sentit de transglobal, no? Llavors, què van fer? Van fer és que es van encaputxar. I dius, bueno, però llavors això s'ha fet, bueno, hi ha molts grups terroristes que ho han fet. Bueno, evidentment, el zapatismo és un grup armat perquè s'està defensant de l'estat opressor mexicà, però durant quasi 2 setmanes no va arribar, van fer una caminata des de la selva Ciutat de Mèxic, que són milers de quilòmetres caminant, i quan van arribar, com no arribaven a cap acord de que el Tratado de Libre Comercio s'anul·lara, van tornar a la selva i van crear un nou món que des de llavors està en actiu. Unes noves regles horitzontals on la dona està al centre, on les escoles són gratuïtes, on s'ensenya com treballar amb mitjans de comunicació, on s'ensenya, bueno, diferents eines que us invito, no? Llavors, aquí, aquesta part d'activisme internacional també va treballar amb la indumentària, el encaputxar-nos, no? El posar-nos un passamuntanyes, d'alguna forma, és el que explicava el subcomandante Marcos. Nos tapamos el rostro para hacernos visibles. Fixeu-vos, no? És com al contrari de tots nosaltres, que anem amb la cara descoberta. Bueno, ara seria també molt interessant fer el símil amb les mascaretes, però anem amb les cares descobertes i llavors tots som iguals, no? I llavors, si ens posem el passamuntanya, som diferents. I això és el que volien, cridar l'atenció internacional de que un grup d'indígenes al sud de Mèxic, a la selva, l'estava declarant la guerra, però no només amb armes, perquè evidentment s'havien de defensar, sinó una guerra cultural, una guerra ideològica, una guerra de les idees, en paraules de Gramsci, una idea que havíem de guanyar d'alguna forma, que estem armats, però per la via del girar-nos, no cap girar, no, directament. Bueno, l'estat està aquí, molt bé, però nosaltres farem la nostra. Llavors porten, pues, des de l'any 94, així que si feu càlculs, veureu tots els anys que porten. Posaré un vídeo perquè, clar, el subcomandante Marcos és un icono i es va morir, però tothom, o sigui, no se sap qui és, no se sap qui és, nunca es va descobrir el rostre, no? I llavors tenen un vídeo, Manu Chao segurament el coneixeu, el cantant, ha fet moltes, bueno, moltes, ha fet alguna cançó molt, que és la que sonarà ara el vídeo, també el cantant Pedro Guerra, el cantant canario Pedro Guerra, i llavors parlen d'aquest símil, no?, de el passamuntanyes. Un altre símbol que feien servir era el de los dos relojes. No? El comandante Marcos portava un rellotge a la mà dreta i un rellotge a la mà esquerra. Deia que el rellotge de la mà dreta era el rellotge del sistema capitalista, el rellotge del sistema occidental, i en una altra, i en l'altra mà, la mà esquerra, portava el rellotge de la guerra. Llavors, de la guerra aquesta, de la guerra cultural, guerra ideològica, és la guerra, o sigui, perdó, el rellotge de la vida indígena. I llavors els portava a la mateixa hora perquè ell deia que vivia en aquesta dicotomia, no? De, bueno, estem creant un altre món, però a dintre del sistema capitalista. Mirem el vídeo.
Bueno, te voy a dar dos cosas. Te voy a dar una foto mía sin pasamontañas. Y luego me lo voy a quitar. ¿Vale? La foto.
El general jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Parla del 500 anys, evidentment, de colonialisme. Parla de la de nacimos de la noche y en la noche moriremos, porque en realidad son las personas invisibles, ¿no? Bueno, es els discursos del subcomandante Marcos, però també de la seva prolongació històrica, no? O sea, el seu moviment, no el seu, el moviment zapatista, és molt interessant perquè ens fa reflexionar, no? I el tema del mirall, jo crec que és molt metafòric també, no? Quan li diu, "Mira, t'ensenyaré una foto mia", no? I llavors posa el mirall que és com cap al càmera. Llavors, és que jo sóc tu. Llavors, jo estic tractant de fer un altre món més humà, però també ho estic fent per tu, no? Llavors, què més dona? Què més dona si sóc tal o qual, no? Al final, bueno, és molt interessant com en aquest punt d'activisme internacional, pues això, es van tapar el rostre. Però llavors també tenim a Honduras, activisme internacional que sempre és perillós, perillós com Berta Cáceres, en aquest cas és un activisme crític, molt crític, sempre són crítics, no? Al final els moviments activistes tenen un objectiu, no? I va ser assassinada. Llavors la seva figura encara, afortunadament, està sobrevolant Honduras, es va enfrontant contra les multinacionals, no? I una mena de la seva línia de treball o la seva línia de lluita té molts de seguidors a Honduras, però no només a Honduras, sinó a la resta del continent latinoamericà, no? Però ara viatjaríem fins a Àfrica i comencem a treballar, ara sí, amb com internet pues, està oferint eines de comunicació d'aquests moviments activistes, com podem fer, com podem fer servir Twitter o com podem fer servir xarxes com Instagram o Facebook. 2015 hi va haver una pujada de les taxes universitàries a Sud-àfrica. Sud-àfrica és un dels països més rics del continent africà, el Cono Sud, és una potència econòmica, sobretot és conegut per la, tota la història de l'apartheid i per la pujada al poder de Nelson Mandela, que va estar a la presó durant 27 anys. Vale. Quan arriba Mandela, sembla, a nivell occidental, o quan estudiem així breument o pensem en Sud-àfrica, que clar, quan Mandela va arribar, pues que les desigualtats es van acabar, no? En aquesta nació de l'arco iris, de l'arc de Sant Martí, no? Que deia Mandela, de una nació on hi caben tots els colors, totes les llengües. Això era la idea, molt maca, però les élites de poder continuaven siguent blanques i les poques élites negres, bueno, pues estaven també s'estaven enriqueciendo a costa dels altres, no? Llavors, clar, el poder, o sigui, l'Estat, va tocar una cosa molt sensible, que és la butxaca dels estudiants. Ja sabigueu que les universitats, ara estem en pandèmia i és molt complicat fer les trobades, no? Però, bueno, són nuclis, les universitats, les cafeteries, els campus, no? De trobades, quan fem treballs, sorgeixen idees, no? I és un moment vital de joventut, de firmesa, no? De reafirmació ideològica, bueno, uns factors que poden determinar, bueno, pues que una, per exemple, una revolució sorgeix des del moviment estudiantil tingui més o menys repercussió. Parlo del 1968 a França, no? La revolució del 68, quina força van tenir els moviments estudiantils a París, no només a París, però bueno, sobretot a la Sorbona, no? La Universitat de per excel·lència de París, però això és una rèplica al 2015 a Sud-àfrica. Què veiem?
Democratic states has sought to present students as a bunch of hooligans, a bunch of rascals, you know, who have got nothing, no real legitimate struggle to wage.
Students are protesting about the high amount of fees. If you exclude me financially, where else must I go?
Free education has to be on the table. It has to be on the table. If we are saying that education is in fact the key that grants people access, then you can't hide the keys.
We've been back into a corner. We have got no other option now but to take to the streets and shut down these institutions. So there was a gathering and barricades across campus to just block entrance into the campus, and that led to a campus-wide shutdown.
There's a country-wide shutdown. All universities in South Africa are shutting down.
The power struggle.
Això és important. Aquest moviment que va néixer d'un moviment sindical estudiantil es va expandir com la pólvora al país Sud-àfrica, no? A Ciutat del Cabo, a Cape Town, a Johannesburg, a Durban, a diferents llocs del país. I al final és algo que sembla lògic, no? És el tema d'una educació gratuïta perquè tothom pugui tenir accés, perquè si tu no tens calés a la butxaca, bueno, tu, els teus pares, la teva mare i el teu pare o la teva família no poden assumir que tu puguis anar ni tan sol agafar la sarfa per anar a la universitat, no? Que no hi hagi beques, ajuts per al que no pugui, la seva família no pugui, bueno, estem creant classes diferents. Bueno, i a Sud-àfrica això és molt evident, no? Aquesta bretxa social. I llavors van fer servir sobretot la xarxa social amb el hashtag #FeeMustFall. Les tasses deben caer, no? I va sortir als mitjans internacionals. Hem vist diferents models, des del Martin Luther King o el Gandhi, passant per el subcomandante Marcos, que va fer servir tota la seva reclamació o objectius d'un altre món possible des de la selva mexicana, que van fer un comunicat que es va expandir també per sense xarxa social. O un cura, en aquest cas un obispa del Salvador, Monsenyor Romero, o per exemple Berta Cáceres, que Berta Cáceres, bueno, no tenia Twitter, però és igual, perquè era tan famosa, s'havia enfrontat amb tantes multinacionals que al final va tenir repercussió i eco al seu país i sobretot al context dels mitjans internacionals, que és un dels grans focus que hauríem de pensar sempre, no? Com la nostra protesta o reclama pot tenir més alcance, no? Amb els mitjans internacionals. Això és Sud-àfrica. Anem a Sudan, perquè això és molt interessant. Sudan, més de 2 dècades hi va haver un dictador, Omar el-Bashir, i va haver una revolució el 2019, sobretot de joves, que van perdre la por, perquè al final és algo que sempre es repeteix. No hi ha alternatives per diferents vies i llavors l'única alternativa és sortir al carrer. I en aquest sortir al carrer, bueno, poden passar moltes coses, no? Des d'aquests moviments estudiantils que van bloquejar totes les universitats, els centres d'estudis al país, o en aquest cas al Sudan, que més de 2 dècades després, o sigui, primer, no et podies manifestar i sobretot les dones no tenien aquest espai cedit per el poder. Bueno, pues hi va haver van haver diferents manifestacions amb pintades, també seria interessant per un altre dia, no? Parlar del component del graffiti, per exemple, el Bansky es va fer molt famós, però bueno, el Bansky no és l'únic, no? Grafitero que ha infringido les lleis de aquí no es pot pintar. I és com, bueno, aquí no es pot pintar, però és l'única forma de que pintant aquí els mitjans facin la foto, no? I parlin d'això. Llavors, bueno, és com aquestes alternatives, aquestes meses de decisió, taules de decisió on hem de posar sobre la taula quines coses són més agressives o quines coses no. Alaa Salaa, aquesta estudiant d'arquitectura, va agafar una part de la oralitat tradicional sudanesa i va fer servir la poesia, millor que transgressor, la poesia rapeada per empoderar la gent que estava al carrer. Era part de la tradició sudanesa, però que com la gent no podia sortir al carrer, doncs s'estava perdent. I llavors mirarem el vídeo per entendre també com al final l'activisme té diferents vies o fórmules per alçar la voz. Per mi és vital el poder i no el poder, el rol de la dona sempre a les transformacions socials a lo largo de la història, no? Llavors també he triat especialment pues, a la Berta Cáceres, al moviment ambientalista, no? Bueno, també tenim la Greta Thunberg, però que a mi hi ha un punt d'emprenyament perquè al final no deixa de ser una nena blanca i europea, no? I llavors hi ha tantes altres activistes o dones i homes, però al sud global, no? Que perquè al final el foco ha de ser la Berta, la Greta i no ha sigut la Berta internacionalment, no? I no l'han protegit internacionalment, no? Bueno, això deixo aquí anar reflexions per una mica activar el torn de paraula. Però continuem. Ara això és Senegal i llavors també hi va haver un moviment al 2011, Jeanne Marc, és com Estamos Hartos en francès, no? Jeanne Marc, i que fan servir les xarxes socials, és un col·lectiu d'activistes, però també de raperos, periodistes, fotògrafs, i que, bueno, continuen molt actius. I ara, amb el tema de la pandèmia, pues, han fet servir les xarxes socials per consciència. Llavors, va ser un moviment que volia derrocar a un president que es volia presentar a un tercer mandat anticonstitucional, i, bueno, ara, després, una dècada després, encara estan actius, no es volen relacionar amb el poder, o sigui, no volen entrar en política, i fan servir, pues, com dic, la música com una fórmula d'arribar a la població més jove, que és la població més majoritària, no només a Senegal, sinó al resta del continent. Mirem un fragment petit.
Pour quoi les jeunes? Parce que les jeunes représentent 65% de la population et ils sont très connectés à la culture hip-hop.
Això, quin és el nostre target? Volem transformar la societat? Som periodistes, som actius, vale, però quin és el nostre target? Com es comunica aquest target? Clar, entre nosaltres segurament hi ha una diferència d'edat d'una dècada o poder més. Jo ja em comunico, per exemple, faig servir una xarxa social que és la del Facebook, que podeu vosaltres, ja ni tan sols esteu a Facebook perquè feu servir altres xarxes, no? Bueno, perquè els temps van canviant i també hem de tenir això molt present. Qui és el nostre target, no? Es posava aquí el tràiler de Softie, que és una pel·lícula que va guanyar Sundance, el festival de Sundance, d'un activista kenià que també va crear un grup que és PAWA, P-A-W-A, PAWA 254, que és el prefix telefònic de Kenya. És un país on jo vaig desenvolupar la meva tesi doctoral i on vaig viure. I, bueno, és un col·lectiu molt interessant perquè hi ha fotògrafs, hi ha cineastes, periodistes... Al final, tots el que volen és transformar la societat des de les seves diferents seus espais. Bueno, s'han fet una pel·lícula perquè aquest activista seria, per entendre'l, seria com una mena d'Ada Colau, no? Que venia del moviment de la PA, de l'habitatge, no? Gent, o sigui, per la lluita dels lloguers, gent que estava seguint desnonada, no? Bueno, i després ha arribat a la política i va arribar, bueno, ara mateix és l'alcaldessa d'una ciutat com Barcelona. Bueno, doncs Bonifaç igual, es diu Bonifaç, Boni, ve del carrer, del 2007-2008 va fer unes fotografies per reivindicar o per mostrar la violència postelectoral que hi va haver al país i des d'aquest punt d'inflexió fins ara no ha deixat de tractar de transformar el seu àmbit de treball, que és Nairobi, la capital, però sobretot el seu país, que és Kenya.
Kenya has been ranked dismally as one of the most corrupt countries in the world.
MP.
Boniface Mwangi, folks, this young man is one word, fearless.
Bueno, es que se me está acabando el tiempo y volia acabar almenys la presentació. Qualsevol dubte després en el torn de paraula. És interessant això, no? És un home que no tiene miedo. És que al final hi ha un punt de desesperació de, bueno, ja fins aquí, què més dona, no? Si al final pitjor no pot ser, o sigui, bueno, pitjor de vegades és l'amor, però bueno, és en plan, almenys vull que la meva veu sigui escoltada. Llavors, abans d'acabar sí que m'agradaria fer una mena de reflexió. La revolució de los colores, que és aquesta revolució que hi va haver fa més d'una dècada a les antigues, bueno, a alguns països que pertanyien a l'antiga Unió Soviètica. Llavors, la revolució de les roses a Geòrgia el 2003, la revolució taronja a Ucraïna al desembre del 2004, 1994. I la revolució de los tulipanes, tulipans, a Kirguistán a principis de 2005. Llavors, bueno, hi va haver una sèrie de revolucions que on els joves estaven al carrer i van desestabilitzar el poder, i va haver un canvi de governs, no? Governs que eren molt afins, en aquest cas, al Kremlin, per aquello de la Unió, països satèl·lits, no? De la Unió Soviètica. Però llavors també hi ha una reflexió. Aquests moviments són per a la democràcia o són moviments que estan financiats, en aquest cas estan financiats per Estats Units, no? Com s'ha demostrat. Però bueno, és interessant també que quan, des del punt de vista de l'anàlisi, quan assistim a una revolució que surt des de baix, bueno, pues hi ha molts interessos. I en aquests interessos bueno, està sobre la palestra, com a analistes, el reflexionar i el desmenuzar quines són les intencions, no? O qui, sobretot, de vegades financia. Evidentment, hi ha moviments que no tenen ni un xavo, no? Són, pues, això que parlàvem del zapatismo, no? A la selva de Mèxic. Però després hi ha altres moviments que, bueno, que tenen molts calés a darrere per desestabilitzar o transformar o canviar un govern. Vull acabar amb això. Això és Xile 2020 i és el moviment, segurament, dels últims moviments més virals del moviment feminista, afortunadament, no? Que ens està mostrant una altra forma de mirar el món. I vam fer una, com sabeu, una stop motion, bueno, una stop motion, no, una performance, en la qual vam fer un videoclip, o sigui, un videoclip, una cançó, i va haver una coreografia, però que es va replicar a molts i molts països, no? I es va fer viral, sobretot, per les xarxes socials. Llavors, és algo també és interessant. De vegades, l'activisme internacional, ja per acabar, pensem que és una cosa molt concreta, no?, d'un lloc local, però de vegades hi ha lluites o hi ha objectius que són transnacionals o que són part del propi sistema capitalista, com és la cosa del patriarcat, no? I llavors, en aquest sistema, en aquest vídeo, les lletres de les cançons, jo crec que són, o sigui, de la cançó, crec que és molt, molt potent, i tan potent que això, que es va fer viral en qüestió de hores, no només a Amèrica Latina, sinó que va arribar aquí a Europa i al continent Àfrica. Bueno, fins aquí, només acabem un resum. Hem vist diferents personatges que estarien relacionats amb l'activisme internacional, que evidentment, de vegades, quan parlem d'activistes internacionals, ells no pensen en vull ser, de major quiero ser activista internacional, no? Llavors, els contextos són els que de vegades ens porten cap a aquests camins, no? I de fet, també quan parlava abans de l'art, no? Per exemple, això, que és una mena d'artivisme perquè és una coreografia musical o el vídeo senegalès, al final, és fer servir les eines que tenim a la nostra disposició per tractar de transformar. En el món actual, les xarxes socials són una gran eina, sense descuidar qui està darrere d'aquestes xarxes socials, qui són els financiadors, i de vegades hi ha hagut països com les pròpies revolucions àrabs que hi va haver un blackout, un shutdown, no blackout, shutdown, de, o sigui, un apagón d'internet als països, no? Llavors, bueno, l'Estat sempre, quan deixa de controlar aquestes manifestacions socials, bueno, pot activar, i és molt probable que activi els resorts, els seus resorts punitius. Depèn de la latitud, pot ser una multa, pot ser una càrrega policial o pots fer un disparo amb una bola de foam o amb una bala de veritat, no? Pot ser la presó, pot ser la mort. Bueno, l'Estat actua, però el més important és que sistemàticament a lo largo de la història la por, hi ha hagut un moment que ha passat de l'altra banda. I han fet, i la música, el cinema, o els grafitis, o la dansa, bueno, són eines transformadores que últimament, sobretot últimament, s'estan incorporant a aquestes reivindicacions socials. Jo crec que fins aquí, crec que m'he passat una mica del temps, ja us demano disculpes, però bueno, fins aquí una mena, o sigui, la presentació, que és en aquest recorregut amb alguns personatges, Índia, Nord-Amèrica, Amèrica Latina, Àfrica, no? Que crec que són interessants per agafar idees i sobretot per reflexionar en el món en el que estem, no? Que no només és Europa, no? O no només és l'Estat espanyol o Catalunya, sinó que hi ha altres llocs on estan actuant i sobretot dels que podem aprendre molt a nivell comunicatiu i a nivell d'activisme. Llavors, bueno, jo crec que fins aquí, si volem ara obrir, no, Jordi, la paraula.
Bé, bàsicament, gràcies per compartir aquesta sensació. Crec que, bueno, sí, ha servit per veure diversos casos, no, de com l'activisme es gestiona des d'una perspectiva històrica i també des de diversos punts de vista. Llavors, no sé si la professora Carla Badosa vol afegir alguna cosa al respecte.
Bueno, a mi m'ha semblat una conferència molt interessant. Clar, a l'assignatura l'activisme no hi hem posat èmfasis, però sí que estem immersos dintre el món social i al final, no, el món social és part d'una necessitat que hi ha i és part de més local, però podem parlar d'activisme. Vull dir que aquests exemples que has explicat els trobo molt interessants per donar-nos consciència de la necessitat que hi ha d'aquesta reacció de la gent, no? Perquè sense activisme el món ja, per mi, no existiria. Vull dir que amb aquesta força fa que puguem fer grans coses i, no sé, trobo que és una gran reflexió per fer.